Cristina Daro. Ens faran millors els avenços tecnològics? Ens estan convertint en una nova espècie? El nou llibre de Fragmenta, Humanos o Posthumanos, intenta respondre aquesta pregunta amb més de 200 experts coordinats per Albert Cortina i Miquel Àngel Serra. Més informació a fragmenta.cat. Ràdio Estel. Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions de la Mari Duarte i el Jordi Carretero a les vies de Sola Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim l'estona d'anàlisi de l'actualitat. La policia italiana ha detingut a Palerm 15 persones rescatades aquesta setmana en aigües situades a prop de Sicília per haver llançat al mar des d'una pastera almenys 12 persones. Atenció, perquè eren cristianes. Ha estat durant una travessia desesperada des de les costes del nord d'Àfrica, segons ha informat avui el diari italià La Stampa. El rotatiu explica que no queda clar si les persones llançades al mar pels detinguts estaven mortes o seguien amb vida. Segons els testimonis de diversos immigrants rescatats aquesta setmana a Sicília, a la llanxa pneumàtica, on es va produir tot, hi va haver una disputa o un conflicte, segons algunes fonts, per motius religiosos, i diversos musulmans, enfrontats als cristians, van acabar llançant-los a la mar. També hem sabut que alguns dels supervivents que van poder salvar la seva vida, tot i ser cristians, han avalat aquesta hipòtesi. Entra en una dimensió nova un tema que, certament, està provocant molta tristor i molta indignació arreu del món. Són ja 10.000 els immigrants que han arribat en les últimes jornades des de les costes del nord d'Àfrica. I de morts en tenim uns quants centenars, com a mínim, segurs, els 400 de la pastera que es va enfonsar ara fa dos dies. Aquest tema ens preocupa, és la vergonya per a Europa, que ens ha recordat diverses vegades el Papa Francesc, i el cementiri de la Mediterrània, com també apunta el pontífex. Hem de reflexionar molt, però a nivell europeu i mundial, perquè certament aquest drama no pot continuar. Aquest i altres temes d'actualitat els comentarem durant la propera estona amb Alfons López Tena, que és notari i dirigent del Partit Solidaritat Catalana per la Independència. Bona tarda, senyor López Tena.
Bona tarda i gràcies.
També ens acompanya Josep Rossinyol, que és el vicepresident de la plataforma Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Rossinyol.
Hola, bona tarda, què tal?
I completem les presentacions saludant Xavier Puig d'Ullers, que és el president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, advocat, professor de la Universitat Abat Oliva i també exdirector de Fers Religiosos. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, el drama a la Mediterrània, malauradament, s'ha intensificat aquests últims dies i tenim una dimensió que potser no esperàvem, ara que estem denunciant, aquí especialment, i potser en altres àmbits no amb prou força com voldríem, la persecució dels cristians. Tenim aquí una mostra, encara que sigui en una situació no convencional, en una pastera.
Sí, sí. Realment, si ja és prou desgraciada la situació de les pasteres i que moren a la travessia i el fet de tenir que entrar a la pastera per fer la travessia, entra aquest nou problema, que entre els que van dintre no hi ha ni capacitat de diàleg en la seva desgràcia pel motiu religiós. No? Uh-huh. És a dir, sembla que, novament, tot el contrari de lo que diu les religions, les unes i les altres, que s'estima a l'altre, al necessitat, ajuda al necessitat, etc., en aquella necessitat extrema que pot haver dintre de la pastena, podem rebutjar-lo i realment arribar a matar, a tirar per la borda o el que sigui a l'altre per aquest motiu. No?
Per motiu religiós.
Realment encara és més complicat, més trist i més desgraciat de la condició humana.
És un àmbit també més delicat perquè és una situació dramàtica, però certament trist també.
Home, sembla que realment el problema entre cristians i musulmans ja comença a ser-hi una cosa bastant alarmant. No només això es dona a aquesta pastera, lamentablement, en una situació de drama, de supervivència pura i dura. Creuar amb una pastera al Mediterrani no crec que sigui una cosa precisament fàcil ni agradable, però també veiem a Síria, a l'Estat Islàmic, el que està passant amb els cristians, veiem a Nigèria els enfrontaments interreligiosos, i realment preocupa que aquesta dinàmica, aquesta forma de veure a la religió, de ser-hi bo amb el teu pròxim, i només sigui amb els que són que pensen com tu. I comença a ser molt preocupant perquè això ja s'està exportant de forma com a mentalitat a la resta del món.
De vegades el llenguatge, permeti'm que ho digui, ens traeix, perquè segur que són enfrontaments interreligiosos el que coneixem últimament a Nigèria, a l'Iraq. Són enfrontaments de persones perverses.
Però sí, però té una causa, eh? És a dir, no,
sí, sí, sí,
no ens enganyem.
Per la religió, certament.
Clar,
no
persegueix...
és un conflicte entre l'islam i el cristianisme.
No, és un conflicte entre, els que han agafat la línia de fer la jihad en el sentit d'imposar la religió musulmana i matar directament a aquells que no són musulmans contra tots els altres. Per tant, ho estan fent a Nigèria, ho estan fent a Síria, a Iraq, però no només contra els cristians, també contra els xiites, que són musulmans, però són d'una altra branca, perquè tant Al-Qaeda com l'Estat Islàmic són sunites, i també ho estan fent al Iemen, per exemple, és el mateix fenomen, i també ho estan fent contra els yazidis, que no són ni cristians ni musulmans. I, clar, jo veig això, home, compte, crec que amb el llenguatge, perquè aquí, ara com ara, a veure, per no faltar la veritat, sí que va haver un moviment d'aquesta mena cristià al nord d'Uganda, finals dels 90, principis de l'any 2000, que es deia Front d'Alliberament del Senyor, i que, a més, era imposar i utilitzar els mateixos mètodes. Però, excepte això, enlloc n'hi ha cristians que estiguin matant en nom de la seva religió, enlloc. Mm-hmm. El que n'hi ha són, i no voldria en absolut no és una qüestió pròpia de la religió islàmica, com no ho és, perquè aquest fenomen sempre ha existit. O sigui, va existir en el cristianisme molts temps, ara quan, per exemple, precisament jo vaig veure fa relativament poc una exposició que era sobre vandalisme en Anglaterra, que era tota la destrucció d'obres d'art, d'esglésies, etc., que es va produir per part dels protestants o per part dels calvinistes.
Hi ha hagut guerres de religió entre cristians, ho sabem.
Entre cristians i contra altres religions. La prova la tenim en una cosa, que jo que procuro tenir una visió més global. Fa poc llegia un article d'un pensador indi molt interessant, en el qual deia, clar, mirin vostès, els musulmans sí que van venir aquí, van perseguir, van matar, van fer conversions forçoses, però no van liquidar el paganisme. En canvi, no queden pagans a Europa. Uh-huh. És a dir, els cristians sí que van liquidar els pagans, físicament, van liquidar els pagans a Europa. Però d'això estem parlant del segle III, del segle IV, del segle V, del segle X, del segle XII... El fenomen actual és exclusivament aquells que volen imposar la religió musulmana i la seva manera d'entendre la religió musulmana...
Sí, perquè no són tots els musulmans, això
no,
està clar.
No, els propis musulmans primers, és a dir, les primeres víctimes i els centenars ja de milers de morts que s'han produït, assassinats que s'han produït, és dels propis musulmans.
Uh-huh. Jo crec, si em permeteu, crec que hi ha una interpretació també geopolítica. Veiem que aquest islamisme que diu el company més extrem, més extremista, perquè al final sí, és evident que és contra els cristians, però és contra tot el que pensi diferent.
Sí.
Evidentment, a nivell de religiós. Estem parlant de no només religiós, sinó de moral, de comportament, d'entrar a l'esfera privada de l'individu, etc. Però que això també darrere, aquesta interpretació la va evitar, que ve d'Aràbia Saudí. Si es fixem, hi ha una confrontació entre l'Iran i l'Aràbia Saudí...
Que és xiïta.
Clar, i estem en aquesta... Clar, hi ha una mena de corrent, diguem-li, de mentalitat sociològica, que és d'enfrontament entre diferents faccions, però hi ha una corrent geopolítica entre l'Aràbia Saudí i l'Iran que estan aprofitant aquesta conjuntura.
No, i que ja fa temps, que dura, perquè, com dic, ara hi ha en aquests moments aquesta guerra civil entre musulmans sunites i musulmans xiïtes, ja que va ser molt, fa molt de temps, ja al Líban, recordin, després es va estendre a Iraq, després a Síria i ara és al Iemen.
Sí, sí, en aquesta intervenció de fa pocs dies...
En la qual són musulmans contra musulmans.
Sí, sí.
Per tant, jo el que faria seria de fer, diguem, això de confondre el bou amb bèstia grossa. És una determinada corrent, per fer una mica de broma, ja que parlem d'aquests temes tan, tan dramàtics i tan tràgics, era com allò que es deia en els anys de la Guerra Civil i posteriors, quan es feia aquella definició dels carlistes, dels requetés, que es deia el requeté és un animal pirenaico de cresta roja que, confessado i comulgado, ataca l'hombre. Uh-huh. Doncs, també n'hi ha... Aquests fenòmens són de determinades corrents dins d'una religió que, en general,
en general, ja modernament s'havien convertit en absolutament pacífiques i, bé, evidentment, tothom vol...
I ho continuen sent.
I ho continuen sent, sí, i ho continuen sent.
Però veieu, si em permeteu, també, hi ha un fenomen molt curiós, molt remarcable, que és tot aquestes corrents de barbaritat i barbària, que és com l'estat islàmic, a Nigèria, etc. Inclús aquest moviment cristià dels anys 90, que ens deies tu, sempre aprofita que quan no hi ha estat. Va entrar als Estats Units, a Iraq, va desmantellar l'Estat, entra aquest tipus de faccions. Síria, per el tema de la primavera àrab, entre cometes, queda sense estat en molt parts del territori, i això s'omple amb les interpretacions més brutals d'una religió o d'una interpretació de la vida.
No sempre, perquè el Líban, per exemple, sí que no va ser així, i el Yemen tampoc.
Sí, però fixa't una cosa, que el Líban, sobretot a partir del 82, amb la invasió d'Israel del Líban,
el
sud de Líban, això va ser brutal. Que, realment, quan hi ha una sud de
Sí, però no va afectar, no, però això va ser solament una franja petita. No ens oblidem. És a dir, el Líban és un estat, era i és un estat funcionant.
Van entrar fins a la capital,
Per cert, cristians i musulmans.
I maronites i de tot.
L'època de la Guerra Civil, i això no va produir, o sigui, no n'hi ha hagut aquesta... És que no va...
Recorda't...
Que no crec que sigui un problema de fallida de l'Estat i en conseqüència, perquè el Yemen, per exemple, no. El Yemen, recordeu que el Yemen estava dividit entre el Yemen del Nord i el Yemen del Sud, per raons de la Guerra Freda, entre els pro-occidentals i pro-soviètics, quan va acabar la Guerra Freda i va esfondrar-se la URSS, es va unificar, perquè és el mateix país... I, en canvi, el que ha estat és una rebel·lió dels hutis, que són els xiites, que estan discriminats amb sota una majoria sunita. Cosa que també passa a Bahrein, cosa, recordeu també, les manifestacions que es van produir a Bahrein, crec recordar, no sé si a Qatar, crec que no. És a dir, perquè també la part oriental de la península aràbiga també és de majoria xiita, front a la gran majoria sunita, que és la resta. És a dir, és una rebel·lió... en alguns casos, d'una part de la població que s'hi sent discriminada per part de l'Estat.
Però potser Julià, perdó, que demanen la paraula.
No sé, en el tema, en el sentit de que una qüestió és la qüestió religiosa i aquestes doncs, pugnes que pot haver-hi, però una cosa, la globalització i l'internet i aquestes coses ha fet que, en general, tothom tingui accés i coneixement de com es viu a tot el món. I aleshores la gent vol viure d'una forma diferent. És a dir, l'economia entra en joc, no? Així que entre qui dirigeix tot això, qui dirigeix l'economia i quins principis morals i ètics pot tenir aquesta direcció. Però crec que això també té una gran cosa a veure, no? Els pous de petroli, els minerals naturals que hi ha allà i que, per tant, interessa a altres parts del món dominar-lo, la llibertat de la gent, el que dèiem abans, les pasteres que surten, o sigui, la gent que no pot viure en allà, que vol sortir per viure d'una forma més digna en un altre lloc, tot això produeix també inquietud, moviment, etcètera, etcètera.
Això no té res gaire a veure, en un sentit, a veure, a l'Afganistan no hi ha petroli, al Pakistan no hi ha petroli, al Yemen no hi ha petroli, ni petroli ni gas, ni...
Però la gent és mort de gana.
No, al Pakistan sortir? Concretament no. El Pakistan, concretament, no. I aquesta persecució dels sunnites contra els xiites, al Pakistan s'està produint en els últims anys cada vegada d'una forma més forta. Bombes a les mesquites, bombes a les bodes, també contra els cristians. A l'Afganistan, igual. A l'Afganistan, en l'època del domini dels talibans, el que van fer va ser massacrar a una part dels Hazaras, crec que se'n diuen, perquè clar, no venia jo aquí com per estar parlant d'aquest presentant de detall, que són xiites. I no hi ha una qüestió de... És una mica com el de la pastera. O sigui, no. Jo crec que reduir això només a una qüestió... No, mira, és que n'hi ha una qüestió econòmica de matèries primeres. No n'hi ha d'altres llocs. Al Líban no n'hi ha. Al Líban no n'hi ha.
Hi ha molts elements.
Un element més.
Petroli, n'hi ha gas.
L'element aquest, no?
Vull dir una cosa, simplement.
Sí, sí, de moment, per no allargar-nos tant.
És un tema interessant, també. A mi m'agrada molt aquest tema. És cert que el tema de l'ausència d'estat no és una causa suficient, però és necessària. Si fixem totes aquestes zones, el nord del Pakistan... Clar, si mirem Pakistan i Afganistan, veiem una frontera, però realment aquella són la tribu Pashtun. O sigui, i allà la gent es mou per un codi que es diu el Pashtunwali.
Sí, però les bombes estan posant a Karachi, eh?
Espera. Sí, sí, clar, evidentment, saps? Però això d'on creix, d'on s'aviva aquest tipus de moviments, són en puestos, en territoris on els estats no arriba. Evidentment, tu agafes Mali, hi ha una gran part de Mali que no hi ha estat, perquè és impossible. Nigèria és un estat, diguem-li, relatiu. Clar, jo dic, no és una causa suficient...
Doncs és el país que creix més d'Àfrica, la potència econòmica més alta d'Àfrica, eh? I inclús, Nigèria, no... Però problema... Amb una potència cultural, per altra banda, molt important, eh?
Sí, però clar...
Artística, cinematogràfica... Etcètera, etcètera.
Però a un nivell de diferències socials i de territorials brutals, jo crec que al final tots aquests problemes són problemes que ja tenen molts, de moltes etapes. Clar, i no podem mirar-hi només una. Hi ha cultural, hi ha econòmica, hi ha política, hi ha geopolítica... Clar, no només, jo crec que sigui només una variable, és una cosa
molt... És una barreja d'interessos i defectes, que al final no hi ha possibilitat d'acord, no? O no hi ha interès per arribar.
Ahir parlàvem a la tertúlia de la tragèdia a la Mediterrània, de persones que desesperadament venen a buscar un futur millor a Europa, i potser veiem això de manera separada a tot el que és el drama de la persecució dels cristians i dels enfrontaments en molts països. Avui, amb l'exemple d'aquestes persones llançades al mar o d'aquesta mena de motí dintre d'una pastera, ens fa pensar que són dos problemes que a vegades van interconnectats.
Va interconnectat una cosa, i és que en els últims anys hi ha hagut l'esfondrament de diversos països de la ribera del Mediterrani. Mm-hmm. Per tant, no estem parlant ara ja d'una migració. Miri com, per exemple, les pasteres que venien cap a la península ibèrica des del Marroc ja no és un fenomen. Després, perquè Marroc econòmicament està funcionant cada vegada millor. I home, dins de l'àmbit de la zona, doncs, no és una democràcia, però tampoc és un règim opressiu salvatge. Diguem-ne que és un règim opressiu, no tan salvatge. Però n'hi ha hagut dels altres estats que s'han esfondrat. I a l'esfondrar-se i produir-se una situació de guerra civil, d'assassinats, de persecució, és quan la gent surt fugint. Per això són Síria, és Iraq, és Líbia, però en canvi no està passant respecte a Algèria, o no està passant respecte a Egipte. I clar, aquí, ara el que estem parlant és més de refugiats que fugen, fugen perquè els maten.
Es pot fer alguna cosa des d'Europa més positiva de la que s'està fent, o més eficaç, per contenir aquest drama?
Doncs mirar-ho de cara al problema, perquè de vegades sembla que els nostres problemes geopolítics només afecten a Europa, i Europa ja és un pes important al nivell del món, a nivell mundial. No podem pensar-hi que nosaltres no podem fer-hi res, ni hem de fer res, sobretot. Jo crec que tenim una responsabilitat ètica respecte al que passa, perquè també s'afecta. De fet, aquesta manera de brutalitat religiosa també la trobem a París i a Dinamarca, quan arriben dos tios i comencen a matar-hi persones perquè són diferents per el tema terrorista. Ens afecta. On que sigui, es passa una qüestió egoista, hem de fer alguna cosa. I, evidentment, els governs han de fer, posar-hi mans a...
Una cosa que no sigui tancar les fronteres.
No, però és que les fronteres el que no poden estar és obertes.
No,
a veure, no, si entrem en la demagogia de dir fronteres obertes, cadascú que vagi on vulgui. Doncs fantàstic. Llavors, què volen acollir? Volen acollir a Itàlia o a Catalunya que 1 milió, 2 milions, 30 milions de persones, de refugiats? N'hi ha la capacitat per poder fer això?
I n'hi ha una altra. Cal un ordre.
Ara, moltes coses sí que es poden fer. Entre elles, per exemple, una lluita ideològica per la llibertat, per la tolerància, per la democràcia, per la llibertat d'expressió, que no està fent-se prou. A mi fa poc em va cridar molt l'atenció que a Brussel·les una llar d'infants jueva, la companyia d'assegurances li va denegar fer l'assegurança pel risc que tenia de patir un atemptat. Clar, si llavors ja estem marcant en la pròpia Europa que n'hi ha part de la població, jueus, per exemple, que queden abandonats a la seva sort, això ja ens anem als anys 30 i és el camp previ a Auschwitz. Eh? Uh-huh. És a dir, jo crec que el que trobo a faltar és la manca de valors, de llibertat, de tolerància i de llibertat d'expressió i de democràcia que n'estem aquí hi ha una mica com... No sé, com si tot fos... Com si tot donés igual. Uh-huh. I tot no dona igual, perquè quan això no importa, el resultat és la Guerra Civil.
Sí, per tancar aquest tema, sí. Senyor Puigdollers...
Jo canviaria el sistema de relacions amb aquests estats.
És a dir, els del nord d'Àfrica,
bueno, i tota l'Àfrica. És a dir, Àfrica és el resultat d'una descolonització dels països europeus. És a dir, alguna cosa no es va fer bé en tot això, no? L'explotació de les terres en allà.
Fa més de 50 anys...
Fa més de 50 anys...
Sí, però s'arrosseguen.
Però s'arrossega. No, sí, els estats no van quedar...
Perdona que l'interrompi, però miri, els jueus, després de l'any 45, no es van dedicar a matar alemanys. No es van dedicar a posar bombes en els hotels i restaurants alemanys. No es van dedicar a esclatar-se en Europa, on els havien exterminat en massa en camps d'extermini.
Van reclamar un estat propi.
I es van dedicar a tirar endavant i a treballar en positiu.
Evidentment.
Els catalans, quant de temps fa que estem sota Espanya, doncs no ens dediquem a fer això. Aleshores, aquesta qüestió de dir, no, com que van tenir una escolarització que va acabar ja fa 60, 70 anys, sí, ja està bé... No. Cadascú ha d'assumir les seves pròpies responsabilitats, clar, però, eh?
Perdoni, deixa acabar el senyor Puigdollers. Sí, sí, ell diu que alguna cosa no va fer bé.
Cadascú l'ha d'assumir. Segurament alguna cosa bé ho estudiem un altre dia. El que passa és que realment els crèdits europeus venen d'aquí i mundials. O sigui, el gran deute mundial d'aquests països, qui la pateixen, la dona els crèdits, són el gran capital mundial, no? Per tant, d'alguna forma... Tots els negocis que surtin d'allà, comerç d'armes, tot això està portat per l'economia mundial, internacional, europea, americana, el que sigui.
Però això no és
algun sistema ha de canviar... Un moment. Ha de canviar el sistema ètic, evidentment, democràtic en aquests països, però també
les
els criteris de relació
països,
també...
No. Jo no, però... A veure, una dada. A finals dels 50 acaba la guerra de Corea. Uh-huh. Amb tota la devastació que va generar. Corea del Sur tenia un PIB per capita inferior al de Somàlia i inferior al de Ghana. I mira com estan a Somàlia i Ghana i com està Corea del Sud. Amb el mateix règim polític, havent estat, són de sols unes dictadures militars a Corea fins fa 15 anys, eh? Amb el mateix sistema global, amb els mateixos, tot exactament igual. Per què resulta que Corea del Sud se'n surt i, en canvi, Somàlia s'enfonsa? Home, jo... Alguna cosa té que veure amb els propis somalis i amb els propis coreans.
Sí, bueno, jo amb aquest tema, jo, és que, jo estic amb tots dos, eh? Perdó.
No, si és que no discrepem, estem...
Evidentment, jo crec que la responsabilitat és cadascú dels seus governs de fer el que ha de fer, i si ho fa malament, també és culpa que està prenent les decisions, evidentment, però també és cert que cadascú parteix des d'on parteix. Evidentment, Corea del Sud, evidentment, era important... Era important, igual que el Plan Marshall al posterior a la Segona Guerra Mundial, Corea del Sud era superimportant a la Guerra Freda. Vull dir-te. I Yemen, Somàlia no era tan important a nivell geopolític. També és cert que Somàlia van anar-hi els assessors de Romania. Que explicar. Imagina tu el que pot explicar uns de Romania de la comunista. Però el que és cert que és en aquest cas, i jo crec que el que hem de fer des d'Europa és ajudar aquesta gent a que posi sistemes... Un segon. Uh-huh. Que posi sistemes democràtics, però no amb diners, sinó, escolta, feu aquest model.
Bon, doncs et poso un altre exemple. Botswana i Zimbabue. Botswana és un país pròsper, democràtic, estable, i Zimbabue està enfonsat i és un estat fallit. I són...
Aquesta és la responsabilitat de cadascú, està clar, clar evidentment.
Cosa que està molt estudiada. Sí? Per què? Sí. Perquè les decisions que es van prendre en el moment en el qual també s'hi van independitzar al mateix moment d'un i l'altre. És a dir, absolutament paral·lel.
Però
per què Botswana va bé i per què Zimbabue està enfonsat?
També és veritat que bona part de l'Àfrica està patint molt.
No Botswana.
No, clar. Potser altres països tampoc.
D'acord.
Fins i tot ja, Sud-àfrica.
Per tant, la qüestió no és aquesta. No, és a dir, perquè
no estic d'acord
que tingués importància geopolítica a Botswana, gens.
No, però
igual que Zimbabue, gens.
Però fixa't una cosa, realment. Bueno, això, si mirem el tema de Namíbia, Angola, seria una altra història. Però... parlant d'altra manera, és que és cert, si fan un recorregut històric, hi ha responsabilitats brutals dels dirigents d'aquests països, evidentment, no? Però saps què passa? Que la història és l'únic que no podem arreglar. Jo dic, a partir... I ara, què hem de fer? Jo dic, hem d'assessorar aquesta gent perquè facin les coses ben
segurament
fetes.
Segurament necessiten ajuda. Molts països, moltes que són persones, eh? No,
exactament.
No tots, però
si no, les continuem tirant al mar.
Clar, clar. Bé, senyors, continuarem endavant amb algun altre tema, tot i que ens queda poc temps, però molt interessants les seves reflexions, els les agraeixo avui.
És que si ens sortim perquè sempre parlen del mateix.
Sí, té tota la raó, senyor López.
Que no diré què és, però sempre estem al mateix.
Avui compartim la tertúlia, recordem-ho, amb el president de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort i advocat Xavier Puigdollers, també amb el dirigent de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, i amb el vicepresident de Societat Civil Catalana, el vicepresident de Societat Civil Catalana, que ens acompanya avui, Josep Rossinyol. Senyors, és notícia d'aquesta mateixa tarda que Hisenda està escorcollant el domicili de Rodrigo Rato, que saben vostès que l'exvicepresident espanyol i exdirector gerent del Fons Monetari Internacional, vaja, no està tranquil amb Hisenda en aquests moments, pel que sabem.
De fet, les males llengües madrilenyes, que saben vostès que n'hi ha moltes, el que passa sempre que n'hi ha un acord, eh? No és... no és que Madrid tingui un clima especial, sinó que un acord genera això.
Sí, sí.
Doncs,
el ja el veig per on va.
El que estan dient és que aquest escorcó ràpid s'ha fet per tapar les declaracions de Javier de la Rosa, que també han esclatat avui.
Sí, expliqui'ns-ho això, perquè ha tingut tan poc ressò mediàtic...
A Catalunya. Ha tingut poc ressò mediàtic a Catalunya, perquè fora de Catalunya no es parla d'una altra cosa.
És un enregistrament d'una conversa?
Sí, és un enregistrament consentit. És un enregistrament consentit d'ell amb aquell personatge pintorès del Pequeño Nicolás,
mare
en la
meva.
Qual li va contant doncs, tota una sèrie d'acusacions de corrupció, de diners, d'entregues de diners, etc. Respecte a Rato, respecte a Aznar, respecte a Felipe González, diu els noms dels testaferros, pels quals tenen diners fora, en negre, respecte al Partit Popular, respecte a Fernández Díaz, respecte a Pujol i alguns dels fills d'en Pujol, respecte a Mas, respecte a Trias, respecte a Convergència, respecte a Roca, respecte a la Vedra, és a dir, allò que dius...
Que no surt ningú ben parat.
No se n'està de disparar contra tot el que es mou.
El ventilador.
Queda ben escampat, però la conversa és entre De la Rosa i el Pequeño Nicolás?
Sí, és una conversa, segons ha sortit, perquè...
El personatge és una mica pintoresc.
Totes les condemnes i les investigacions comencen de que n'hi ha algú que tira de la manta. I sempre se'n diu, és que no és creïble, és que no té credibilitat. O sigui que sempre comences.
En tot cas, això és com tots, s'ha de denunciar als tribunals.
La conversa és una en la qual aquest noi anava fent-se passar, com que ell representava el govern espanyol, representava el CNI, etcètera, cosa que Oriol Pujol ara fa poc va dir una cosa, dir, és que clar que sabia unes coses que només sabia jo. No sé com podia saber-les aquest noi, que també va reunir amb ell.
Referint-se al Pequeño Nicolás.
Llavors, el Pequeño Nicolás, en aquesta condició, va i li pregunta a Javier de la Rosa, doncs, què passa amb tot això? I Javier de la Rosa comença a parlar, i a parlar, i li diu, creu-ho tot. I això és el que avui ha tret el Público, i ja està en la SER, en el País, en totes les televisions. A mi m'ha cridat l'atenció que en TV3 ni una paraula. Quan obria totes les telenotícies d'Antena 3, de Telecinco...
I això de Rato no els sembla que també són pugnes internes en el PP a nivell estatal? Això de...
No
el
fa l'efecte.
El fet que s'hagi destapat?
Home, jo crec que a mi el que em sorprèn és que Rodrigo Rato, president de l'FMI, quan estava passant la crisi, abans de la crisi i tot això, i aquest senyor estava davant de l'FMI, a mi em sorprèn. Realment, la meritocràcia és una cosa que és molt excepcional en aquest país.
També és veritat que, com a vicepresident econòmic del govern espanyol amb Aznar, podem dir, pel que se sap, va sortir ben parat, va fer una gestió econòmica que molts la valoren com a molt eficaç.
És que una cosa no treu l'altra, jo per fer una referència històrica, recordi...
No serem aquí els qui defensarem Rato.
No, recordi'n Bernat Betge. Bernat Betge era... Recordem dir per què, per anar, no sé, una cosa que no genera cap controvèrsia política. Bernat Betge era un alt càrrec a la Cancelleria Reial catalana. El moment que va morir el rei va ser empresonat per corrupció i el van alliberar perquè la seva competència com a alt buròcrata era insubstituïble. És a dir, una persona pot ser molt competent i, per altra banda, ser un lladre.
Sí, no passa? Això és evident. No, però Rato no va ser o no seria ara president del govern. Era un dels dos candidats.
Sí, a substituir Aznar. I per el tema d'Iraq, diuen que no.
Era els dos.
Per el tema de la guerra d'Iraq, que no va estar a favor.
Això
ho diuen,
deixar
perquè llavors estava a Madrid i...
Sabies de què has de dir.
Vostè té altres claus, bé, és el que ha passat, ja, això.
No, però a més
va publicar. I va deixar l'FMI per motius... No massa clars. Va dir eren motius particulars, però tampoc va haver-hi gaire explicació per què el va deixar.
Es diu que també la gestió potser no va ser prou eficaç.
Hi ha remorologia. Potser ara resultarà que hi havia alguna altra cosa.
En tot cas, avui el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha dit que l'agència tributària investigarà el frau fiscal sense preocupar-se pels noms ni per les campanyes electorals, etcètera.
Sí, d'acord.
Et sembla bé,
això? Sí, a mi me'n semblaria bé si ho fes, però en fi. No, a banda que aquí n'hi ha un detall que no crec que hi ha un tema una mica de... Que és que, clar, la regularització fiscal que va fer Montoro era una regularització fiscal i tots aquests, malgrat que jo algun advocat que conec de Barcelona recomanava, per exemple, al contrari, doncs tots aquests van anar-hi a la regularització que suposava amnistia en matèria penal, que és el que van anar també Pujol i els seus fills i la seva dona, que suposava que no n'hi havia delicte, pagant una multa molt considerable. Però no se n'adonaven d'un petit detall, que, en canvi, no exonerava la responsabilitat en blanqueig de capitals. És a dir, una cosa és dir, no, jo tinc diners negres, però diners negres que puc acreditar d'on han sortit, que surten d'una feina, surten d'una venda que s'ha fet en negre, sí. tots els problemes que això genera i tota la i tot l'horror que se suposa no pagar impostos. Però és només no pagar impostos. El problema és no poder justificar d'on han sortit aquests diners. I això és el que s'està tractant en el tema Rato i en el tema Pujol.
La veritat és que amb això de l'amnistia, aquesta dissenda, a mi, com estava pensant això, es passava amb Mao Zedong, quan va fer això de les 100 flors.
Sí, va fer això,
que sortien les 100 flors i després les tenien a totes. Me'n recordar a Mao Zedong.
En tot cas, les amnisties fiscals se n'han fet, no sé si dic regularment, però cada cert temps, se n'han fet amb governs socialistes de Felipe González, se n'han fet ara...
Però era diferent, perquè les anteriors eren en les quals no n'hi havia... Clar, és que aquí ha canviat molt la cosa, per una raó. Precisament, quan els diners negres han estat a través de... i s'han entrat molt els diners del terrorisme, el narcotràfic, etcètera, etcètera, llavors els blanquers dels capitals s'ha vigilat molt, internacionalment. I clar, aquí els defraudadors estaven acostumats al sistema anterior. Pagaven